La caravana, amb Joan Trias.
Va 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Seguim amb aquest debat sobre l'extrema dreta en el que ens hi acompanyen Ferran Pedret, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya i diputat del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya, Pilar Vallugera, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, i Genís Boadella, també diputat al Congrés i membre del PDeCAT. Havia promès a Santi Rodríguez que començaria ell l'hora?
Santi. Gràcies, però ara ja m'he perdut, perquè durant les notícies...
M'està xerrant.
Hem continuat el debat i m'he perdut. Però sí que, escolta'm, el Ferran ha citat el gurú de l'extrema dreta, en Steve Bannon, jo tinc que citar el gurú de l'extrema esquerra, perquè també existeix. És que insisteixo en... George Soros.
Ah,
escolta'm, perquè al final, jo insisteixo en el mateix argument, fruit d'una crisi molt important i que jo crec que encara no li hem pres ben bé la mesura del que ha significat la crisi econòmico-financera del 2008 a l'economia mundial, sobretot en el món occidental, que la meva humil opinió és que semblant al crac del 29 del segle passat, amb totes les conseqüències que va tenir el crac del 29, les conseqüències polítiques que ha tingut, insisteixo, a tot el món occidental, des d'Estats Units fins a la majoria de països europeus, ha sigut molt important i ha sigut l'alimentació dels populismes, unes vegades d'extrema esquerra, unes altres vegades d'extrema dreta, i jo insisteixo, a Catalunya inicialment va prendre la forma del populisme independentista, perquè al final el populisme és la promesa de coses que difícilment es poden acabar complint, i l'independentisme es va basar fonamentalment amb aquesta promesa. I aquest és l'argument. El radicalisme que avui vivim d'extrema dreta és conseqüència i és la reacció a un populisme d'extrema esquerra que també s'ha viscut i s'ha viscut a Espanya.
Ens havien quedat, però, Santi, ara que m'han recordat, en que... Parlaves d'extrema dreta i d'extrema esquerra, i jo et preguntava si les equiparaves. Anem a posar un exemple, perquè quedi definit tot plegat, totes les ideologies diferents. A Berga, ara hi governa la CUP. A Nàquera, ara hi governa Vox. A Nàquera ha passat el que ha passat. A Berga, de moment, no ha passat res. Segueixes equiparant l'extrema esquerra i l'extrema dreta?
Sí, segueixo equiparant, perquè això són quasi, si vols, inclús anècdotes, no? Hi ha moltes polítiques...
Però anècdotes. Escolta'm, que s'ha retirat una bandera LGTBI.
Sí, una bandera no deixa de ser una anècdota. Disculpa.
Home. Explica'ls-hi a la comunitat LGTBI.
No, s'han vulnerat drets. És que l'important són els drets, no són les banderes. Home, a Berga també s'han retirat banderes. No? O no? Tinc raó o no tinc raó?
Bueno, i Montse Ventura es va anar fora.
Correcte. Bueno, escolta'm, vale? Són equiparables? Bueno, escolta'm, doncs potser sí, són equiparables. Evidentment. Escolta'm, hi hauran coses que a mi m'agradaran més, m'agradaran menys. No hi entro amb això. Jo amb el que entro és, escolta'm, amb el respecte a l'ordre, amb el respecte a les institucions, amb el respecte a les lleis, i sobretot amb les polítiques ideològiques. I en consta, i a Catalunya estem vivint, no hi ha problemes, perquè no se li donen importància als problemes. Quants ajuntaments, per exemple, de Junts, estan promovent la municipalització de determinats serveis? Per què? Perquè la CUP ha exigit que hi hagi la municipalització de determinats serveis. I aquells que teòricament són de dretes, no sé si els del PDeCAT també, però aquells que teòricament són de dretes, escolta'm, li han rigut les gràcies a la CUP i han fet polítiques d'extrema esquerra. Les polítiques d'habitatge que s'han aprovat al Parlament de Catalunya i que les ha aprovat un conseller de Junts, que teòricament alguns diuen que són de dretes, altres diuen que són d'esquerres, escolta'm, eren imposats per la CUP. I s'hi han apuntat.
Genís.
Jo crec que hi ha un tema que abans ha sortit, l'apuntar la Pilar i el Ferran també.
I tinc una anècdota sobre això i després l'explicaré.
És molt ràpida, te la deixo passar.
No, no és ràpida, és curiosa i jo vull fer-la pública una vegada més.
Has de fer un fil de Twitter, has de fer un fil de Twitter després. Doncs, escolta, no, un debat que abans ha sortit de dir, escolta, en aquesta discussió de l'últim i el penúltim, el que hem de fer és que el penúltim tingui les ajuts, que s'arribi més, tot pla. Bueno, un moment, parem-ne, no? Allò que deia, parlem d'aquestes coses, no? Perquè, clar, si la solució és que per evitar aquestes desigualtats el que hem d'anar fent és anar engreixant l'Estat perquè aquí tothom pugui viure del subsidi...
No, no, jo crec que... idealment que no les necessiti ningú.
Idealment que no necessiti ningú, però vull dir que abans hi ha un debat previ, que és que si aquí hi cap tothom o no hi cap tothom. I, per tant, aquí hi ha un debat previ de dir, sense vulnerar drets humans a ningú, evidentment, sense atendre totes les situacions de vulnerabilitat que hi pugui haver, nosaltres jo crec que comencem a necessitar ordenar quin tipus d'atenció en l'àmbit de benestar social hem de tenir a la vida. I si volem que hi hagi una atenció de qualitat o volem que hi hagi una atenció que mai doni l'abast en tot, no? Perquè si la tesi és per evitar tot això, el que hem de fer és que l'Estat s'engreixi per atendre quanta més gent millor, no deixar ningú enrere, jo ja estic a favor de que ningú quedi enrere, però és que la cua dels que poden quedar enrere l'hauríem de també calibrar una mica en quin volum ha de tenir aquesta cua, no? I això vol dir afrontar debats seriosos i complicats, no ho nego, sobre immigració, sobre el que és la convivència en la societat, etc, etc, no? Per tant, aquest és el debat que jo em plantejava inicialment. Per què surt l'extrema dreta? Home, per la ineficàcia d'uns governs i d'uns partits a afrontar uns debats, perquè quan els afrontes, el primer que fan és mirar-te malament.
Estava buscant, no el trobo, però el tinc molt en ment. L'altre dia, Sílvia Orriols feia un tuit on explicava que aproximadament el 14% de la població de Ripoll és immigrant i que aquest 14% s'endú les ajudes, no sé per què eren les ajudes, de tota la població. Vaig pensar, hosti, benvinguda a saber que els immigrants necessiten més ajuda econòmica, sí.
Clar, però i el problema és aquest. És a dir, el problema que has d'enfocar no és si el 14% s'emporta o no s'emporta. No, vull dir, està enfocant malament el tema, jo crec, quan fa un tuit en aquesta visió. Però el que no pots fer és abandonar aquest debat de forma ordenada.
Ferran.
A mi em sap molt de greu dir el que vaig a dir, però que en un debat sobre l'extrema dreta, les dues formacions polítiques, diguem-ne, conservadores a la taula, una faci menció a George Soros, que és com l'arxienemic de totes les extrema dretes europees, i digui que és un gurú de l'extrema esquerra. Pensava que m'anaves a dir l'Slavoj Žižek o la Clau o algun d'aquests, però George Soros, per favor. I l'altre, digui que el problema és que hem de reflexionar sobre si cap tothom, perdoneu, però és l'assumpció de part del discurs i del marc conceptual de l'extrema dreta. És un fracàs. És un fracàs. No.
Cap tothom,
no.
Mira, deixem que acabi
en aquest Ferran. En aquest país, a Catalunya, ara hi viuen 7 milions i mig de persones, aproximadament. En una dècada, aproximadament en una dècada, vam tenir un increment de pràcticament un milió d'habitants. I aquest país és un país que, amb tants problemes com pugui tenir qualsevol del nostre entorn, però és un país que funciona i que pot prestar els serveis públics. Els podria prestar millor, però és una qüestió de polítiques. I és una qüestió en la que ens podem barallar i discutir en els parlaments sobre les prioritats que posa cadascú i de més. Però l'autèntic problema d'una societat en la que algú necessita anar a la cua perquè li donin en un menjador social el dinar o perquè li donin una ajuda o una beca menjador, l'autèntic problema d'aquí no és si venen 300 persones més aquest any a Ripoll. L'autèntic problema d'aquí és on està concentrada la riquesa. O sigui, estem parlant d'un món en el que hi ha estudis, els últims anys, estem parlant d'un món, i també passa a la societat espanyola, en què una minoria molt minoritària acumula més de la meitat de la riquesa del país. I, en canvi, més de la meitat de la població ha de passar amb aproximadament el 10% de la riquesa del país. L'autèntic debat és com les democràcies occidentals serveixen també per redistribuir la riquesa. Aquest és el debat. I aquest és el debat en el que l'extrema dreta efectivament sorgeix també per reaccionar, per garantir que no es perdin els privilegis dels que més tenen. Perquè, sí, hi ha molta gent que vota Vox, hi ha molta gent que vota Vox en les seccions...
De la riquesa.
Acabo de seguida.
De la ineficàcia dels serveis públics.
No, no. Per redistribuir bé, els serveis públics han de ser eficaços, sens dubte. Per redistribuir bé, han de ser eficaços.
Però no ho són, no ho són.
Bueno, com...
I la proposta que és carregar-nos-els.
I deixar la gestió dels drets al mercat és una ineficàcia tremenda. Però És veritat, hi ha gent que vota a Vox en les seccions electorals amb menys renda d'aquest país. Però hi ha gent que vota a Vox en les seccions electorals amb més renda d'aquest país. I els que voten Vox a les seccions electorals amb més renda d'aquest país saben perfectament que el seu programa econòmic és un programa econòmic neoliberal a mida de defensar els privilegis dels de sempre. És així, tu et mires el programa... Tu et mires el programa... Bueno, t'escandalitzis que el vostre programa econòmic també és neoliberal.
Vull dir, no... Ja ho sé, eh?
Va, deixem per la Pilar, també.
No, jo és que he intentat portar-me bé mentre parlava el Santi i callar, perquè és cert que...
de vots que surten a les enquestes i veuràs d'on te surt una part important.
No, no, però si jo no culpabilitzo el votant de Vox, jo el que t'estic dient és mirem les transferències de rendes en lloc de mirar les transferències de Vox.
Jo crec que... Mirem les transferències de rendes. Però crec que el problema que enfoca l'esquerra aquí és que cal més estat, cal més prestacions i no...
No, cal reduir les desigualtats.
D'acord, puc estar d'acord que cal reduir les desigualtats, però s'enfoca sempre sobre que hi ha uns culpables d'aquesta història, que és que els són els rics.
Exacte.
I potser caldria fer una mica...
No faig cap judici moral, és una qüestió estructural.
Potser caldria enfocar el tema, hi ha una administració pública i uns serveis públics que han resultat ser totalment ineficaços amb les polítiques...
Però això té la redistribució de la riquesa, és que de veritat, vull dir, ho barregem tot, fem un còctel i ningú entén res. Jo és que...
Pilar, per no barrejar-ho tot, abans, quan jo feia la primera pregunta i deia, tenim un problema a l'extrema dreta?
Sí, tots, tenim un problema amb l'extrema dreta. I a mi em sembla que és evident.
Tots,
i a sobre...
més o menys, em dieu que sí. Val? La pregunta següent jo crec que és com es para això. Esquerra Republicana, per exemple, està a favor de cordons sanitaris?
Bueno, la veritat és que cap dels sistemes que s'han utilitzat a diferents llocs han funcionat. Jo hauria fet el cordó sanitari a Ripoll sense cap tipus de dubte i no es va poder acabar fent i crec que ha estat un error. Però també és cert que ara tenim un problema ja més ideològic o més emocional, digueu-li com vulgueu, perquè són dues paraules que no casen, però que entendreu el que vull dir. Entre la nostra gent jove, que és una de les coses que més preocupa, perquè el vot a Vox, per exemple, i per favor no tornem a posar l'equilibri entre Vox i la CUP, perquè és que ja és un tema de pura capacitat intel·lectual, no es pot fer. El que deia, que el Vox... Per favor, el Vox... Bueno, doncs discrepa, en silenci, sisplau. Però el vot jove comença a anar cap a Vox d'una manera important, i ara ja m'he perdut, ja no sé el que volia dir. Sí, que tenia a veure amb un tema emocional, i és que abans, quan el Genís ha parlat de lo correcte políticament, ara sembla que el que sigui antisistema, que el que sigui valent, que el que sigui disruptiu, que el que sigui és ser d'extrema dreta. I, per tant, s'ha perdut molt aquells territoris de coses que no és que no es poguessin dir, no es podien dir perquè no es podien pensar, perquè no són humanes. Pensar que hi ha gent que es mereix morir al mar no és humà. Pensar que hi ha gent que es mereix que quan arribin a aquest país el posis en un CIES i no tingui cap dret garantit, no és humà. No és, aprofitant que estem en aquesta ràdio, ni tan sols cristià. No és caritatiu, no és compassiu, no és humà. Llavors, quina és la gran diferència per mi entre l'extrema dreta i allò que tu em deies, l'extrema esquerra? Doncs que la una intenta donar drets a tothom, no treure'n. I, per tant, efectivament, equivale a que hi hagi gent que es quedi sense els privilegis que tenia. És cert. I no és el mateix treure una bandera LGTBI o posar-los a les escombraries, que és un col·lectiu que ha estat sistemàticament violentat, agredit, que agafar una bandera espanyola i fotre-la a les escombraries. Perquè la bandera espanyola detén l'Estat. És un símbol de poder. Calla un moment, sisplau, Santi.
La bandera espanyola com la LGTBI, com la catalana, fins i tot la independentista.
No pots rebatre...
Una qüestió de respecte a la discrepància.
Vols escoltar un moment, sisplau, perquè també, a part de la discrepància, hi ha el que se'n diu la mínima veritat. És a dir, la bandera espanyola és una bandera d'un estat que té tots els poders consegüents a un estat i que els està exercint. No és res més que això. La bandera LGTBI és la bandera d'un col·lectiu que mai ha viscut amb igualtat i amb tots els drets reconeguts en aquesta societat. Val? I, per tant, agafar-la i fotre-la, amb perdó, a les escombraries, és dir-los que no tenen gairebé ni la... ni la qualitat d'humans. I aquest és el gran drama de l'extrema dreta, que passa per deshumanitzar col·lectius.
Jo,
i que no acabarà...
Jo no, això no ho defenso.
És que és el que és l'extrema dreta.
Que es cremin jo, banderes que... espanyoles o que es tiri la bandera espanyola
mira, no
a les escombraries?
Mira, no facis que defenso, que encara se m'emportaran en manillada perquè hi ha molta llibertat d'expressió. Però si dic el que penso de la bandera espanyola, jo cago el quart a l'illo avui. Doncs el que dèiem... El que dèiem...
Magnífic no, perquè hi ha una sentència...
Contra la bandera espanyola... Contra la bandera espanyola...
Escolta'm, que no és cap drama, caramba!
Hi ha una sentència europea que diu que es pot trobar la bandera espanyola...
El que estic intentant dir...
Espera, va.
A veure, deixem acabar dos segons.
Fem una cosa.
Deixem acabar dos segons. No, no, dos segons.
Fem una cosa. Acaba la Pilar i seguim amb ordre, sisplau, que això és ràdio, si no s'entén.
El fonament de l'extrema dreta és la deshumanització dels col·lectius. No, i quan els deshumanitzes, els pots agredir, els pots ningunejar, els pots executar. Vaig per aquí perquè és la definició de l'extrema dreta. Si no ens posem ni d'acord... Si no ens posem ni d'acord...
També tenim exemples.
Escolta'm, si no ens posem ni d'acord, saps perfectament que fa 10 anys que ETA no existeix, sempre quedem igual.
Sí, però
què
eren els que executaven i els que no han condemnat la violència?
Si no ens... Sí que l'han condemnat. Si no ens posem d'acord amb què és extrema dreta, no podem parlar sobre com que la combatem, perquè no estem d'acord ni tan sols intel·lectualment amb allò que analitzem.
És molt fàcil, es combat democràticament. Es combat a les urnes, es combat amb arguments. Allò que alguns no voleu utilitzar, arguments.
Santi, li preguntava a la Pilar abans pel cordó sanitari, entenc que el Partit Popular no està d'acord amb el cordó sanitari.
Mai estem d'acord amb els cordons sanitaris. Mai. Mai. Insisteixo, perquè la forma de combatre els pensaments, de combatre... De rivalitzar amb els pensaments que no són els teus, amb les ideologies que no són les teves, és amb arguments, és amb democràcia, és amb vots, és... disculpa, amb la filosofia socràtica d'intentar arribar a la veritat a través de l'argumentació, a través de la raó, no a través de la imposició, no a través del sofisme. Jo opino això i això té que ser així, i això és així perquè ho opino jo.
Però una pregunta, estaríeu d'acord amb il·legalitzar partits? Bueno, de fet, ja ho heu fet.
Els que emparen la violència, sí.
Bé, partits que no emparen la violència.
Els que emparen la violència...
Per pensament estaríeu d'acord?
Els assassinats i les execucions.
No t'estic preguntant això, ja ho heu fet.
Per pensament, no. Mira, a diferència...
O sigui, em pots garantir que no il·legalitzareu els partits independentistes?
No, t'ho garanteixo. A diferència del que, per exemple, passa... A diferència del que, per exemple, passa a Alemanya, que la pròpia llei fonamental de Bonn prohibeix els partits que defensen principis diferents als que s'estableix a la pròpia llei fonamental de Bonn.
Genís i Ferran, va.
Bueno, jo dues coses. En primer lloc, celebro que el Santi Rodríguez, en nom del Partit Popular, digui aquí que vol combatre democràticament l'extrema dreta. Ara, convindran amb mi, crec, almenys part dels oients, amb què... combatre democràticament l'extrema dreta no passa massa per formar-hi coalicions de govern. Una cosa és la confrontació entre idees que es produeix entre tots els partits polítics. Jo amb això estic d'acord. La confrontació d'idees i d'arguments és la manera de, diguem, combatre l'extrema dreta o altres formacions polítiques. Però, clar, formar coalicions de govern amb l'extrema dreta no és exactament el mateix que coincidir en el vot. Jo mai li retrauré al Partit Popular, per exemple, que coincideixi amb un vot contrari a una cosa que proposo jo, perquè tindran diferents raons per votar de manera contrària a la que voto jo. Per tant, aquesta fal·làcia per associació no la faig. Però formar-hi...
Reforma laboral inclosa.
Sí, però podien estar en contra per diferents motius de la reforma laboral.
No, i perquè ara dic que no.
Bueno, crec que s'han fet un embolic amb això. Però, en qualsevol cas, el que vull dir és que no faig la típica fal·làcia per associació de, mira, PP i Vox han coincidit en votar que no a tal cosa, són el mateix. No, però formar coalicions de govern és un grau diferent.
Ferran, però el que no farem serà jugar un partit de futbol sense porter, no?
O sigui, és una qüestió purament pragmàtica.
No, perdona, Ferran. Si vols et dono més arguments. Quantes vegades li hem ofert al Partit Socialista que puguin governar les llistes més votades?
Perdona.
Quantes vegades el Partit Socialista ho ha rebutjat?
Santi.
Segurament, legítimament.
Santi, que no ho heu fet mai, que ho heu dit sempre i no ho heu fet mai.
Sisplau, els barcelonins...
No, perdona.
Els barcelonins, això no ens ho expliqueu, sisplau.
Evidentment que no ho hem fet mal, mai, perquè no jugarem un partit de futbol sense porter.
Ni vosaltres ni vosaltres, que acabeu de pactar l'Ajuntament de Barcelona.
Vosaltres el que preteneu és...
És que jo no he tret cap argument sobre la llista més votada. Ets tu el que estàs dient.
Evidentment, perquè t'estic dient...
Perquè m'estàs reconeixent que per raons pràctiques estàs disposat...
És una situació necessitada.
Igual que per raons pràctiques Partit Socialista té a Podemos a dintre el govern, en Pablo Iglesias el va tenir de vicepresident, tot i no poder dormir, i ha tingut els pactes amb Esquerra Republicana i amb Bildu per poder governar.
Perdona, nosaltres hem col·laborat sempre...
Ho feu per convenciment.
Hem col·laborat sempre.
O sigui, amb Bildu, Esquerra Republicana i Podemos ho heu fet per convenciment.
No, no hi ha hagut cap coalició de govern amb Bildu, eh?
No, ni amb Esquerra. Aprofito per dir que amb Esquerra tampoc.
Per aprovar pressupostos.
Han votat una mateixa llei. Han votat una mateixa llei.
Pacte de legislatura.
Sí
o no?
Ferran, home, vull dir que...
Si ho heu fet,
les coses...
Jo pregunto, ho heu fet per convenciment?
No hi ha hagut cap acord de coalició. Vosaltres esteu governant amb Vox. Esteu governant amb l'extrema dreta.
I vosaltres amb Podemos, amb l'extrema esquerra, no?
Bueno, perdona, és que has d'estar molt a la dreta.
Ferran,
has d'estar molt a la dreta.
Amb els efectes...
Que Podemos és extrema esquerra.
Amb els efectes... Bueno, no ho sé, però amb els efectes que ha tingut...
Esquerra. A una cosa, li esteu dient extrema esquerra una cosa que als anys 70 n'hauríeu dit socialdemòcrata.
Correcte.
És així. Bueno, li esteu dient... Escolta, en canvi, l'extrema dreta que estem dient nosaltres
pues
està dient
és
les mateixes coses que l'extrema dreta dels anys 70.
Ah,
és la gran diferència. No, no. Sí, sí, bueno, ara ho diuen per Twitter i són molt moderns i tenen TikTok, però són exactament la mateixa extrema dreta. Sí, el diputat més jove de Vox al Parlament de Catalunya, quan el sento parlar, sento el Varela de CEDADE. Diu les mateixes coses.
No,
diu les mateixes
no
coses.
Va, deixem parlar...
Se n'ha d'aprendre.
Deixem parlar de Genís, també.
No, la pregunta que feies dels cordons sanitaris, jo crec que no val la pena opinar sobre, perquè s'han demostrat totalment ineficaços. És a dir, quan tu fas un cordó sanitari, a les properes eleccions, aquella gent acaba traient majoria absoluta i governant. Vull dir que acaben sent una eina política totalment ineficaç. Jo torno a l'origen. El que s'ha de fer és afrontar els problemes. El que s'ha de fer és tenir discursos polítics i propostes polítiques valentes, encara que a vegades incòmodes. I a partir d'aquí, potser les administracions públiques i les polítiques donaran resposta al que són, al final, els debats i les demandes que té la gent. Aquesta gent no els voten perquè siguin els més guapos, els voten perquè creuen que tenen la solució amb les seves polítiques. I el que hem de fer tota la resta és explicar quines polítiques farien per suportar això. A l'inici d'aquesta 14a legislatura...
I fins i tot no per la solució, perquè és una reacció. Això és un cop.
A l'inici d'aquesta legislatura, quan Vox traia 52 diputats, o 50,
sí,
52...
52.
No, quan parli Vox no s'ha de parlar. I al final, hòstia, va baixar la llum una mica i dir, clar que s'ha de parlar, i s'ha de dir que aquests tios no en tenen ni idea i que el que proposen no va enlloc i que el que proposen és contradictori, se'ls ha de confrontar, se'ls ha d'argumentar, se'ls ha de discutir i se'ls ha de deixar en ridícul, perquè molt sovint és molt fàcil deixar-los en ridícul, però s'ha d'entrar al drap.
Ho fèieu tots una mica abans, però vull tornar-ho a plantejar i posar-ho sobre la taula. Si fem autocrítica, Ferran, què ha fet malament la política perquè l'extrema dreta arribi on t'ha arribat?
No, abans ho intentava dir, són molts factors, però jo crec que, diguem, el trencament d'una certa promesa d'igualtat social amb els estats socials i democràtics de dret té alguna cosa a veure. El fracàs relatiu de les utopies projectades cap al futur també fa que hi hagi gent que projecti utopies cap al passat, cap a un passat gloriós, i tot això de Make America Great Again, de Take Our Country Back, o versions locals de la qüestió, i també hi ha una qüestió, efectivament, de pulsions identitàries que ara estan ressorgint molt, no?, en un món globalitzat, divers, societats creixentment plurals, amb un canvi social, tecnològic i del mercat laboral accelerat, on hi ha gent que es pot sentir al marge o exclosa i que busca en els populismes de diferent signe, també en el d'extrema dreta, doncs, solucions fàcils a problemes que són molt complexos, i el que ha de fer la política és ser capaç d'oferir solucions reals a les majories socials, i jo crec que això passa molt per la reducció de les desigualtats.
Santi.
És que jo crec que els radicalismes no ofereixen solucions. És el que abans intentava dir-li amb el Genís. Jo crec que els que voten aquests partits no estan buscant aportar solucions a problemes que pugui tenir la societat. Segurament el vot sí que comporta una reacció a problemes que viuen o que perceben de la nostra societat i que diuen, escolta, aquells que sempre ens han estat manant, els grans partits són els responsables de que tinguem ara un determinat problema, no? I, per tant, el vot que expressa més bé aquesta repulsa a una forma, diguem-ne, monòtona de fer política, és el vot amb aquests partits extremistes, amb aquests partits que pretenen ser trencadors de l'ordre, trencadors fins i tot del sistema, i més igual que siguin anticapitalistes o que se'ls hi pugui dir extrema dreta.
Si t'he anat entenent bé, Santi, entenc que el que dius és el que busca el votant per votar l'extrema dreta, però el que jo pregunto és, des de dins de la política clàssica, els partits que ja hi havia de sempre,
sí,
que, perdoneu que ho personalitzi, què heu fet malament perquè hi hagi aquest
auge? Moltes coses. He començat el programa amb això, no? Dient, escolta'm, l'auge dels populismes és una crisi econòmica i financera que arrossega tot el món i a la que els partits tradicionals no són capaços de donar respostes i de donar solucions, com a mínim, d'una forma més immediata. Jo insisteixo en l'impacte que aquella crisi va tenir sobre el conjunt de la societat, no només espanyola, europea, també americana.
Pilar.
No, jo estava pensant que en el començament del programa, quan el Santi ho plantejava, és allò de dir, no, si és que al final la culpa del masclisme la tindrà el feminisme, la culpa de l'extrema dreta la tindrà l'independentisme. Per tant, aquí hi ha una cosa que està clara i la plantejava una mica el Ferran. La gent té en el cap un passat que va ser molt millor i que no va existir en realitat. És un passat allò no tan heroic com feliç, on les famílies estaven juntes i arribaven al final de mes, no sé quantes coses passaven. No hem estat capaços d'explicar que la realitat ha canviat, que és d'una complexitat extraordinària, que efectivament qualsevol consecució de drets moltes vegades amenaça determinats privilegis, i la gent que no els té, aquests privilegis, curiosament es pensa que els defensa. I aquí és on veiem com les classes amb rendes més baixes vota l'extrema dreta, que encara li portarà d'alguna manera a una precarització molt més forta de la que té, pensant-se que defensa els seus interessos. Què hem fet malament? Que les nostres polítiques públiques no han arribat a què havia d'arribar i moltes vegades s'han percebut com cortines de fum. Això ho hem fet malament. Hem gestionat malament, jo crec, que tots.
Genís.
Jo crec que la Pilar té raó quan diu això de que s'ha gestionat malament, no? I que, per tant, hi ha un fracàs aquí de determinades polítiques públiques. Jo crec que també s'hauria de ser autocrític de quines són aquestes... O sigui, l'esquerra ha tingut sempre aquests plantejaments d'ampliar l'estat del benestar, de que si arribarem, que si ho solucionarem i tal, i no hi arriba mai, no? Jo crec que hi ha un fracàs en aquest sentit a solucionar això. Aquesta bandera que es fa habitualment d'aquests discursos...
Molt pitjor van ser les retallades, eh? Mira els dos cicles.
Però aquesta bandera que es fa és totalment... és totalment fracassada, no?
Les esquerres.
Llavors, però jo, tornant més enllà d'aquesta història, hi ha el plantejament, jo crec que els partits polítics han fet malament, que els partits polítics són capaços, en un estat de competició permanent i eleccions permanents, d'arribar a uns acords i uns consensos que haurien de ser totalment transversals. Ara ho porto a un altre extrem, eh? Però la llei d'educació, que en funció del govern que hi ha, doncs la llei és una, i després en surt un altre govern i n'és una altra, i després n'és una, i després n'és una altra...
Ja en farem un debat, d'això,
doncs,
ja.
Segurament el fracàs escolar que hi ha en aquest país és conseqüència d'haver canviat de llei d'educació 40 vegades, no? I el mateix amb les polítiques socials, i el mateix amb les polítiques en matèria de justícia, no? És a dir, home, hi ha certs temes que s'hauria d'aconseguir arribar a uns acords... Hi ha uns pactes de no competició constant, perquè ja vivim en un ritme electoral constant, lamentable, però almenys que hi haguessin algunes coses que no estiguessin a mercè de quin partit acaba sortint a cada votació i que tinguin, com a mínim, una trajectòria de 5, 10, 15 anys per poder-se establir amb una mica de pau social en aquests temes per part de tots els agents implicats.
Sí, com sigui, la paraula és dels ciutadans i la paraula dels ciutadans serà escoltada el proper 23 de juliol. Ferran Pedret, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya, diputat del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya, Pilar Vallugera, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Genís Boadella, diputat també al Congrés i membre del PDeCAT. Moltíssimes gràcies a tots quatre per participar avui de la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Wake up, Maggie, I think I got something to say to you.
tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 7 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Canviem de terç una miqueta. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Uf, porteu tu sol, això, va.
Sí, et veig fatigat, eh?
Cansadot.
He tingut 4 monstres aquí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Però dialèctics forts,
m'ho he passat molt bé.
Han tingut una discussió molt bona.
Sí.
Una mica més i fa més calor aquí dins, a l'estudi.
Sí, i això que està a l'aire, eh?
Maco, això, eh?
Ai, Déu meu.
Bueno, al final això ho té la política, eh?
Jo, sí.
Sort que aquí no vinc a parlar de política, que si no...
Vols...
Tu i jo... No,
no. Has tret alguna conclusió?
Ni m'atreveixo.
Ah.
Ni m'atreveixo.
Sí, igual n'ha tret alguna conclusió.
Però ho tenim, saps? Amb el cinema.
Ui!
Ja té lo seu.
Sí.
I ja quan posem en política i al cinema, ja...
Sí, sí, sí.
Ens venim...
T'he de preguntar, ja...
Tu pregunta el que vulguis.
No, de... Si hi ha hagut directors o actors o actrius famosos, així... Molt vinculats a l'extrema dreta, que m'ha vingut al cap per Lancaster, per exemple.
Sí. Sí, home, i Robert Redford.
Robert Redford, clar. Robert Redford,
clar,
també.
I Clint Eastwood.
Sí, home, Clint Eastwood també, per allò de l'associació del rifle,
sí,
i tot allò.
Sí, home, mare de Déu.
Però sí, Robert Redford jo no el
John
feia.
John Wayne era, el, sí. era un
era
dels...
capo.
Era un dels xivatos que feia les llistes negres.
Sí?
No ho sabies, això?
No.
John Wayne, o sigui, John Wayne l'aplaudim perquè els westerns són molt macos i ens agrada molt, i el John Ford, doncs, tampoc explicava molt... No crec que hagués votat mai un demòcrata, el John Ford, tampoc. Però tenia
demòcrata del Partit Demòcrata.
Tenies, exacte. Bueno, potser, tampoc. Tenia dos dits de front, però John Wayne era el capo dels xivatos. Era el que va organitzar les oficines aquelles dels actors anti-americanos. Sí, 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 sí.
Uau. Wow.
Una bèstia, però bueno,
va.
Això ja un altre dia.
Sí, 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 sí.
No, però associant aquí, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, i que no volíem parlar de política, una de les situacions que hem viscut aquesta setmana, almenys sí, a nivell internacional, han estat les revoltes als suburbis de París.
Compte, eh?
Bastant bèsties.
Greus, diria
sí,
jo.
Sí, avui que hi ha 670 detinguts, en total.
Dia, eh?
Sí, sí, molt bèstia, mm-hmm, molt bèstia. Però és un fet que l'argument revolucionari, el concepte revolucionari o els personatges revolucionaris al cinema sempre han estat com molt arquetípics.
Com t'hi agafes a l'actualitat?
És que m'agrada tant.
Ets un monstre.
És que filo, vamos, com la Filomena, filo. La qüestió és que han estat molt lligats al món del cinema, a la ficció, mm-hmm, però sí que des d'un punt de vista molt romantificat, o sigui, molt romàntic, molt anar-se'n a les revolucions més... guerrilleres, polítiques, s'ha tocat molt les revolucions comunistes, ja sigui la russa, la cubana, la que sigui, o les revolucions franceses, on anar-te'n més enrere, les revolucions industrials, tot això, molt bé, fantàstic. La qüestió és que el panorama actual es toca poc. Suposo que també hi ha una por a intentar com ser més actuals del que toca, perquè molts directors o guionistes no es volen atrevir a vegades a tenir aquest marge de crítica ferotge política en un període de temps de 5 anys.
Jo ho entenc, Víctor, perquè després et surten coses com... Ja ho saps que una de les meves pel·lícules... No, preferides no, però que m'agrada més del món del cinema és V de Vendetta, uh-huh, però hi ha gent que l'ha agafat com l'ha agafat.
Sí, sí, no, i sort que és un còmic.
O a mi m'encanta la trilogia de Christopher Nolan, de Batman,
sí,
i hi ha gent que l'ha agafat com l'ha agafat.
Exacte, i sort que són còmics. Perquè en Watchmen va passar tres quartes part del mateix. Però sí que ho he volgut agafar amb el top 5 d'aquesta setmana, pel·lícules revolucionàries, entre cometes, modernes.
Val.
Perquè moltes vegades se'ns critica als crítics. Hi ha gent que riza el rizo, que no t'ho pots imaginar, que és el que els diem, això li vaig robar al Pedro Ballín, que són els marxistes de la ficció, que és que veuen alegories comunistes a tot arreu. Bitxos per ells és una pel·lícula comunista, és una pel·lícula per nens.
Bridget Jones.
Exacte, és aquest punt. Però sí que ho he volgut tocar en el punt de que hi ha certes ficcions de ciència-ficció que interpel·len el concepte de la revolució des d'un punt de vista molt modern, i hi ha pel·lícules que directament tracten l'actualitat potser amb un marge d'un, dos, tres anys. I hi ha una pel·lícula exclusivament, que en parlarem més endavant, que té molt a veure amb el que està passant aquesta setmana. Vale. I ja ho hem lligat tot i ens funcionarà segur.
Anem a la primera?
Som-hi.
Funcionarà segur, m'ha encantat
això. És que vinc aquí jo a reivindicar-me.
No, m'agrada molt. Va, som-hi. Anem forts, eh?
És que avui et porto el rock dels 70.
Saps que aquesta sintonia, la sintonia d'aquest tema, però en versió instrumental, l'usem per una secció d'aquest programa que es diu Volem ser educats.
Mira, és que millor t'ho faig.
Veus? És així.
La primera que porto, la cinquena de la llista, segurament molta gent me la podria criticar perquè és una alegoria infantil, però és el Jocs de la Fam, Hunger Games.
Home!
Entenc que molta gent...
No he vist cap...
Sí,
clar, ràdio, això.
Sí.
Ai. Que el primer que se li sigui a mi...
Pots començar a aprendre que estàs fent ràdio?
No, perdó. Vale. Fet allò d'aixecar els tres dits.
Els
no?
tres dits, petonet i tres dits, ara. Cap amunt. Està basat en les pel·lícules estan basades en les novel·les juvenils de la Suzanne Collins, i jo no agafo les primeres, no agafo els primers Jocs de la Fam, ni tot aquest punt més distopia, que al final és facilíssima de veure.
Els Jocs de la Fam, no sé si ja estàs d'acord, li passa una mica com a la saga Harry Potter,
sí, es va fent més...
Es va fent oscurit, ja,
sí. Sí, cap al final. És una alegoria molt fàcil dels Estats Units post-apocalíptics, que 13 districtes, bueno, n'existeixen 12, un va desaparèixer, i que provenen de béns materials al Capitoli, vaja, es diu el Capitoli, no es va buscar una altra alegoria a la Collins.
Pots fer més spoilers en una sola frase?
Ja està, és la base, ja està, no passa res. La qüestió és... Jo ho agafo cap al final, que és l'últim llibre que les pel·lícules van dividir en dos, que va ser aquella època que els agradava molt dividir les últimes parts en dues, que és el de Sinsajo,
sí,
el Mockingbird. Llavors, per què? Perquè aquell punt de revolució, revolució bèl·lica, sí que és veritat que no s'havia introduït mai a un punt polític des de la perspectiva juvenil en aquestes sagues que estaven enfocades al públic jove o infantil.
Igual tan ferotge, no.
Exacte. I fent... És que són pinzellades molt senzilles i que sempre hi haurà, doncs, el que et deia jo, els marxistes aquests, que començaran a fer tesis doctorals, però al final és la base pura de com gestiones un fet, com el que estem vivint aquesta setmana, de ràbia, d'ira, de desigualtat econòmica i d'abusos de poder absoluts quasi medievals d'un sector que és... la civilització entesa com a tal, que no ho és, amb els que són subdesenvolupats perquè els hem forçat a subdesenvolupar-se. Molta gent feia alegories errònies en plasmar-ho com si fossin revolucions, per mi, com si fossin revolucions modernes del segle XX. Per mi, els Jocs de la Fam té més a veure amb la revolució industrial i amb aquesta desigualtat colonial que no pas amb conceptes moderns, occidentals, i de lluita de classes al París de l'any 68 o del 15M. Sinó que hi ha un punt més bàsic d'eixos que es veuen en aquesta pel·lícula. La poso la cinquena perquè crec que és interessant veure-ho, que és la primera vegada que es posa en un paraigües juvenil.
Els Jocs de la Fam, que els tenim a...
Amazon i HBO.
Anem a la quarta, va.
Som-hi. No és Tarantino. Tranquils.
Ja m'ha agradat molt aquesta cançó.
Ja m'ha agradat. Qualsevol excusa és bona per posar-la.
Sí.
Sobretot si pares l'orella. Que t'ha agradat, eh?
Tucutum.
Bueno, alguna llicència t'ho tenia jo.
Queda una mica Netflix, això, eh?
Tucutum. Sí. Sí. Saps qui no sabia que era per Stranger Things?
Com?
Ai, Stranger Things. El House of Cards? La segona temporada, quan en un moment determinat sí. Kevin Spacey pica la taula
sí.
Amb l'anell, és el so de Netflix.
És... En sèrio?
T'ho prometo.
Si no sabia,
anar a buscar-ho al capítol i veure-ho, i és el so de Netflix.
No ho sabia, això.
Saps que acabem de tenir... No, ja està, eh? No hi entraré més, però acabem de tenir, ara ens ho deies, quatre monstres de la sí. Política en aquest estudi. T'has fixat en la sintonia que hem usat o no?
Sí.
Molt d'acord, eh?
Molt d'acord.
Va.
Molt d'acord.
Els he dit, soc una mica així de cabroncet. Els he dit fora de micro, els he dit, soc una mica així de cabroncet.
Perquè no et coneixen gaire.
No, ara ja sí.
Ara ja sí. Ara va si tornen. La quarta és... l'última pel·lícula de Batman de la trilogia de Nolan. The Dark Knight Rises, que és el que ara parlàvem. Deixant de banda tot l'espectre dels còmics, dels personatges, etc., al punt de la revolució occidental a primer nivell de la desigualtat de classes. És a dir, Bane, el personatge del Bane, entès als còmics com un personatge mig boig i que es fa com un monstre gegant que fot 4 metres d'alt i li trenca l'esquena al Batman, deixant de banda això, ell és la vertebració de la revolució en una societat com Gotham, que està podrida, al sentit que els rics són molt rics i no paren de ser rics, i els pobres són molt pobres. Sí, Gotham és la escenificació exageradíssima de les grans urbes que hi ha al món. Però per mi la que s'acostaria més és Los Angeles. Aquest punt d'anar-te'n a barris i veure centenars de persones vivint en carrers al carrer...
Fèvia.
I després que Los Angeles signifiqui el que significa la ciutat de les estrelles, Gotham és una mica això, i aquesta pel·lícula, un dels eixos en on tira Nolan, és aquesta crítica, que no és com una crítica, sinó és com una radiografia punk moderna d'una suposada revolució.
Però és el que dèiem una mica, Víctor, que es va dir que aquesta pel·lícula podia confrontar tot el que va significar, com a exemple, el 15M, o la primavera àrab, o tots aquests casos, i clar, al capdavant de tot s'hi posa un tirà.
Clar, però és que fins i tot el detonant és terrorisme. O sigui, la base és aprofitar-se de les desigualtats de la gent i canalitzar-ho...
Aquella escena en un estadi de futbol...
Clar, és el terrorisme anarquista entès per un dibuixant de còmics. O sigui, no hi ha ni una connotació política de base que diguis, vale, hi ha una intenció, sinó
que... Per això t'ho deia, que hi ha molta gent que vol agafar idees polítiques d'una pel·lícula i compta amb fer això perquè...
Gens.
Canviar la fi és ficció, tot el que veiem al cinema.
I tot... ve d'un pla, és a dir, quan ells entren a Wall Street i comencen a cardar trets i el que fan i pel que fan és perquè volen atraure Batman. Punt i final. O sigui, no hi ha una intenció de vinc aquí a alliberar-vos, sinó que tot està canalitzat per una cosa. Però és interessant veure-ho com al final còmics o llibres juvenils et poden introduir elements que a vegades, si els fas massa categòrics, doncs potser no funcionen tant.
Tercera?
Som-hi.
Perdó. On la tenim, aquesta?
HBO, Warner... És seva.
Tot lo de Warner està
HBO? Tot Warner és HBO, perquè HBO és propietat... O sigui, Warner és la propietat de... És propietària de HBO.
D'HBO, vale. Ara sí, tercera, va. Tamacles, avui, també, eh?
Avui no estem travessant un riu del Vietnam.
No.
Però sí que estem travessant Paramos, perquè la tercera que porto potser és de les menys conegudes. La segona jo crec que és la menys coneguda de totes, però la tercera és de les menys conegudes. Sí que s'ha fet molt coneguda ara gràcies a les xarxes socials, a clips de TikTok i a vídeos de YouTube de friquis com jo que van explicar la pel·lícula, perquè ve d'un còmic francès. La pel·lícula que us parlo és Snowpiercer. El director, segurament també el coneixereu, que és el Bong Joon-ho, que és el director surcoreà de Paràsits. I la base de la pel·lícula és un tren gegantesc, molt llarg, en el que està dividit com la societat. El principi on està el maquinista és l'èlit absoluta, i vas anant enrere i són els més pobres.
Em deies que n'hi ha tres i que tothom n'ha vist dues, eh?
De què?
D'aquesta pel·lícula.
Sí.
Jo formo part de tothom.
Sí,
no sabia ni que n'hi havia tres.
No. No, de Snowpiercer no. De Snowpiercer hi ha una.
Val. Van fer una sèrie, també.
Exacte, això t'anava a dir. La sèrie és la que ha reintroduït i hi ha gent que gràcies a TikTok, a YouTube, etc, va conèixer els clips i es va interessar per l'efecte distòpic.
I la pel·lícula és la de Bong Joon-ho?
És el que he rescat el còmic.
No sabia jo que era el mateix.
He rescat el còmic. Llavors, a partir d'una coproducció amb els Estats Units i amb els drets dels francesos, fa aquesta pel·lícula, que el protagonista és el Chris Evans, Capitán América.
Sí, senyor.
Que just la va fer el 2013, que és l'interpàs de la primera i la segona de Capitán América i després dels Vengadores. La gràcia de la pel·lícula, sí.
Perdó.
És que...
Me n'acabo de donar.
Les frases que li poso al guió, això perquè l'audiència se situï, és per escenificar Snowpiercer, he posat "fa fred a la vila del pingüí". Perquè la gràcia de la pel·lícula és que aquest tren es mou
tot el món gelat
contínuament per tot el món en una via única.
En cercles, no?
Perquè el món s'havia començat a crear una tecnologia en la qual, se suposa, volien arreglar el canvi climàtic i, com sempre, l'ésser humà el que fa rebentar-ho el triple.
Correcte.
I congelen el món. A partir d'aquí, la gràcia de la pel·lícula és com si fos totes les revolucions dels últims 200 anys concentrades en un tren. Al principi és més la industrial, el fet dels pobres absoluts que no tenen res, que ve el patró i els hi dius, toma, una moneda de ciervo. I a partir d'aquí, ells comencen a adonar-se'n, es desalienen i comencen a revoltar-se. I a partir d'aquí avancen vagons fins a trobar-se el que es troben.
Té una mica aquest trossos, aquesta pel·lícula, la sèrie, no sé, d'allò que es diu tant quan parlem de revolucions, quan no hi tens res a perdre, és quan més ho dones tot.
Literalment. O sigui, són... Aquesta segurament de les que portem ara és la més política, de les tres que portem, però sí que els aspectes són més arcaics, perquè és la revolució entesa com la lluita física, lluita, la violència... i anar avançant fins a arribar al final, a l'objectiu final. Que, per un marxista, doncs sí, visca l'objectiu final i quan arribes dius, home, potser no era això, companys. A partir d'aquí, cadascú que faci les interpretacions que vulgui. Veient la pel·lícula, eh?
Sí, sí, sí. Snowpiercer, que la trobem a...
Amazon i a Filmin.
Film? M'ha sorprès aquesta Filmin.
Sí. Bueno, perquè és allò d'intentar donar... visibilitat a directors que si no són pels Oscars semblaria que no els coneix ningú i porten fotent pel·lis bones de fa 25 anys.
Correcte. Segona?
Som-hi.
Baixaríem mai aquesta cançó.
Escoltant-la per sempre. La segona que us porto, t'haig de dir que és d'aquelles pel·lícules que quan la vaig veure em vaig quedar retivat al sofà durant mitja hora. Sí, fàcil.
Jo no sé si l'he vist jo, aquesta.
Pel·lícula 1989 que va introduir una mica el món generalista i a la fama de Hollywood, que tant de bo no li hagués tocat gaire mai perquè el va desfer una mica. Spike Lee, que és el director i l'actor protagonista, que és Do the Right Thing, que traduïa al castellà va ser Haz lo que debas. Pel·lícula del 89.
Quina idea, aquesta idea.
Que és la introducció de... És com l'avançada del que es va viure, el moviment que es va viure afroamericà als Estats Units a nivell cultural, als anys 90. És també l'avançada de les revoltes del 92 a Los Angeles. Ell ho centra al Nova York d'aquella època, al barri de Harlem, un dels més coneguts de tot el planeta per la comunitat afroamericana, i planteja una situació que per ell era la situació real d'aquests barris, fora dels arquetips de merda, dits així, que es venen o es venien als mitjans. Què és? El racisme es viu en capes. El principal racisme evident que vivia als Estats Units, el blanc contra els negres. Això és evident, 100%. Però en barris com aquests, on hi havia col·lectius racialitzats a tots els nivells, de primeres onades, segones onades i terceres onades, el racisme a vegades és interseccional. Pot passar dels afroamericans als llatins, o dels italoamericans, o dels irlandesos.
Aquell jo estava aquí abans, eh?
Exacte. Llavors, ell planteja una situació en un estiu mega calorós a Harlem, que això els passa molt a Nova York, que passa en un molt fred o molta calor.
Exacte.
I ja aquest ambient comença a caldejar la situació del barri, que és tothom està molt agobiat, comencen a tenir petites friccions perquè ell treballa per una pizzeria d'uns italoamericans que tampoc el tracten gaire bé econòmicament, però són bona gent, tenen dificultats per sortir endavant.
Ja m'està recordant una altra pel·lícula meravellosa que es diu Un dia de fúria.
Una mica aquest to, però sense entrar en la perspectiva comercial blockbuster, que al final el Joel Schumacher amb aquella pel·lícula, amb el Michael Douglas, és una mica l'arrebato de l'hombre blanco. Sí. Però aquesta, totes les capes que té, és com Spike Lee t'explica com es vivia culturalment a Harlem, el hip-hop, l'avançada, la gent al carrer, el bàsquet, la cultura de les sabatilles, la roba, la gent que potser era una mica paradeta, però eren gent del barri... Tot això acaba esclatant en una aura de violència. I aquesta violència és molt bona de veure-la perquè no saps com comença. No saps d'on ve, perquè també hi introdueix un element que no s'havia tractat gaire des de la perspectiva afroamericana, que és els abusos policials. Llavors, tot això és un còctel molotov...
Del 89, en deies,
del 89, és un còctel molotov que acaba explotant i afecta tothom. Llavors, és una perspectiva molt madura i molt intel·ligent de Spike Lee, i mira que el tio és un dels grans activistes afroamericans i s'ha carregat amb molts radicals blancs, aquest punt del racisme interseccional, aquest punt de la violència només genera violència i l'odi només genera odi. L'altre és si el rebutgem o no. Però se l'ha d'entendre. No sé si justificar-ho, perquè ell tampoc et dona les claus, però que existeix segur i que hi ha motius perquè existeixi encara més.
On la trobem, aquesta?
Aquesta la trobareu a Filmin.
Com us agrada als crítics de cinema dir avançala. Anem a la primera. Doncs em sembla que la primera tampoc l'he vist i m'he perdut un pel·liculón, eh?
I tal qual. Aquesta és l'excusa per la que hem fet la secció d'avui, que és Atenea, pel·lícula de Netflix. No entenc per què la va produir Netflix, però suposo que Netflix, com no veu el que produeix, i va donant diners a tot i a dret, doncs va dir, ah, tu ets el fill del Costa Gavras, no? Tot té els diners.
Sabi.
Perquè el director Roman Gavras, i també el guionista, una pel·lícula de l'any passat, que és, per mi, la pel·lícula que ha augurat tot el que ha passat ara. La premissa és calcada. És un barri dels suburbis de París, que no ho expliciten, diuen un barri francès, però és suburbis de París, en què un xaval menor d'edat el mata la policia. Llavors, tot el barri s'organitza per fins aquí hem arribat. I llavors esclata la violència. Directament, o sigui, no hi ha un interpàs de no anem a parlar, etc., sinó a sobre és el fill d'un policia d'aquests barris. D'una persona de segona, tercera generació, racialitzada, que ha sortit endavant i s'ha fet policia. Ell va parlar amb ells i els diu, no, és que no volem ni parlar amb tu. Aquí se monta la revolució. I comencen a barallar-se amb la policia, als nivells més bèsties que et puguis imaginar. Quina és la gràcia d'aquesta pel·lícula? Que no que ho romantifiquin, sinó que fan una obra audiovisual perfecta, a nivell de tirs de càmera, de producció, etc., sobre la violència. La violència engendrada per un abús policial. A partir d'aquí, cadascú que faci les interpretacions que vulgui, com en l'anterior, no hi ha més. Només per entendre què ha passat, ara, a vegades cal empatitzar.
Netflix, aquesta, eh?
Aquesta Netflix.
Mira, ja tinc plan per aquesta nit.
Tot teu.
Víctor, tens plan per les 5 de la tarda?
No, jo vinc aquí a prendre el cafè.
Sí?
Sí.
Ens quedem aquí, ja?
Sí.
Va, escoltem serveis informatius d'aquesta casa i tornem amb la darrera hora de la caravana amb el Marc Andreu... Ai, Déu meu, ja veuràs tu.
Ja veuràs tu,
Amb el Marc Andreu...
Haz lo que debas, eh?
Exacte. Però també avui amb Sílvia Muñoz, que ens portarà tota la crònica rosa del que està passant en aquest món, del qual jo entenc tant. Soc un intel·lectual, jo, de la premsa rosa.
Home, no, jo parli de la premsa rosa, sí, amb Led Zeppelin.
Sí. T'agrada, eh?
No, va,
deixem Led Zeppelin.